estàvem aquí fent números, perquè, és clar, si no fas una mica de recorregut i de context, no te'n fas la idea. Joan Duran, que va guanyar el Premi Vicent Andrés Estellers de Poesia dels Premis d'Octubre l'any 2019. 2019. Dos anys després, el juliol del 2021, Joan Duran va guanyar el Premi Pare Colom de l'Ajuntament d'Inca per Menjaràs Pols, aquesta narració, narracions, a partir d'històries de persones en crisi i en dificultats. Juliol del 2021. Octubre del 2023, de dos anys en dos anys, Joan Duran ha guanyat, com saben tots vostès perquè ahir ho comentàvem, el Premi Andròmina de novel·la, exequo amb Ferran García Oliver, per Tornaràs a mirar-me. O sigui que cada dos anys, com a mínim, vaja, si hem de fer cas a l'estadística, parlem amb Joan Duran d'un premi o d'un altre. Ja ho deixàvem la setmana passada. Sobre el protocol de Festa Major, doncs canviem absolutament de registre. Joan Duran, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Felicitats, Joan.
Moltes gràcies.
Jo no sé si això, és clar, anem de dos anys en dos anys, eh?
Ara em poseu una mica de pressió, perquè això vol dir que d'aquí dos anys ja tenia una altra obra, i això no sé si serà possible.
El cas és que fa dos anys parlàvem i en Joan ens deia que havia entrat en un territori de disconfort, que Menjaràs Pols s'havia ficat en un àmbit, no direm que innovadors, però que hi havia entrat d'una manera molt, molt directa fora del... diguem-ne, d'allò al qual estàvem bastant acostumats, i en aquest cas Tornaràs a mirar-me continua, no sé si dins la mateixa línia, però en el món de la narrativa, com a mínim.
Sí, en el món de la narrativa, però amb un llenguatge que recupera bastant el, diguéssim, el llenguatge poètic. O sigui, no és prosa poètica, però sí que veu bastant del llenguatge poètic. Intenta fer una combinació de llenguatge poètic amb llenguatge totalment col·loquial.
Sembla que això ha complegut el jurat, perquè de 121 originals, llegim del Punt Avui, que fa referència precisament a una part del veredicte del jurat, de Tornaràs a mirar-me, el jurat apunta la plasticitat de la llengua, la minuciosa descripció de la crueltat humana amb una sensibilitat extrema i el domini subtil de l'oralitat amb violència expressiva. Per tant, haig d'entendre que aquest, no direm que trànsit, però aquest joc ambivalent entre la poesia i la prosa d'en Joan Duran està, no sé si dir, servint a una disciplina i a l'altra a la vegada, no?
Sí, intento. M'agrada que diguis això d'aquest trànsit entre la poesia i la prosa, perquè això em recorda que una de les meves, dels meus orígens o de les meves preferències sempre ha estat Don Rossinyol, no? I aquelles faules que ell escrivia entre el món de la poesia i el món de la prosa.
Haig d'entendre que aquesta obra també s'acosta a la condició humana?
Sí, totalment.
Totalment.
És una galeria de personatges, és un retrat d'una època també, amb les seves llums i les seves foscors, evidentment, però sobretot és la història d'unes persones, d'unes persones que trien la no estridència, diguéssim, les persones normals a les quals els hi dono veu i els intento remarcar, doncs, totes les contradiccions internes.
Persones normals, entenem, persones que viuen una vida discreta, no reconegudes per res en especial.
Exacte.
D'acord.
Sí. És una àrea de personatges que està centrada a principis dels anys 80 en un poble que és Sitges, tot i que no es menciona directament al poble, el nom del poble, diguéssim, però sobretot els sitgetans podran identificar perfectament els paisatges i inclús també, doncs, algunes de les persones que intento retratar. I són persones que viuen, doncs, una vida molt, molt, molt senzilla i que es veuen marcades, doncs, per una sèrie de situacions, doncs, realment algunes molt tràgiques, d'altres, doncs, del que la vida els dona, no? Que a vegades doncs, és la mort d'algú i de vegades és l'alegria d'una altra.
Situacions que van formar part en el seu moment de la vida real, situacions fictícies?
Hi ha situacions reals. Una de les situacions més reals doncs és tota la problemàtica que hi va haver, no només a Sitges, sinó al país sencer, arran de l'entrada de l'heroïna i com l'heroïna es va emportar molt joves de Sitges, sobretot doncs, a través de la irrupció de la sida.
D'acord, o sigui que estem, diguem-ne, en un moment d'una certa convulsió social, no ho direm, però d'un trasbals social, com va significar precisament això.
Sí. Aquest és un trasbals i després parlo d'un altre trasbals que és molt més íntim, diguéssim, molt més, podria semblar insignificant, però que té una, diguéssim, li vull donar una potència com de símbol, que és la transformació que va patir el poble durant aquells anys, als anys 80, que és una transformació que va passar a Sitges, però que va passar a molts altres llocs, no? I que jo retrato amb una imatge que vol ser poètica, diguéssim, que és la destrucció per fer pisos, diguéssim, d'un pati que molta gent recordarà, que és el pati dels meus avis.
Vaja, i això que estem parlant d'abans de l'arribada de l'autopista, que acabaria de eclosionar tot aquest...
Vaja. També parlo de la construcció de l'autopista, per exemple, i de les expropiacions que es van haver de fer de la zona del Camí Pla, i com nosaltres, per exemple, la nostra família, doncs haver de perdre una part de la seva memòria, que era la nostra vinya.
Esclar, és evident que això dona per una novel·lassa. No sé si els sitgetans hi hem anat a parar massa, precisament, ja no diré el segon dels punts, perquè sí que s'ha reflexionat i molt de la transformació urbanística, de la pèrdua de la personalitat, del trauma que per molts també ha significat això, però sobre l'heroïna, sobre la sida, sobre les conseqüències, sobre alguns establiments que en el seu moment van ser fins i tot, gairebé diríem, com punt estigmatitzats, arran de la coneixença del boca orella sobre si o alguns dels seus propietaris patien o no la sida, de tot això, diguem-ne que públicament, mal que sigui d'una forma novel·lada i amb la ficció pel mig, se n'ha parlat ben poc.
Sí, se n'ha parlat poc perquè va afectar molt les classes populars, i les classes populars doncs tenen la veu que tenen, no? Fins que no hi ha algú que els hi posa una mica més de veu, doncs passen més desapercebudes.
Per tant, aquí hi ha ficció, però aquí hi ha una base de vivència o coneguda
o
viscuda o explicada, no?
Sí, evidentment hi ha ficció, perquè el personatge principal de la novel·la, que és un nen que té 13 anys i que passa de la infància a la joventut, doncs pot semblar real, perquè pot ser, vull dir, jo m'hi ex molt a mi mateix per retratar aquest personatge, però per exemple aquest personatge té un germà que és inexistent, que pateix doncs aquesta addicció, no? Llavors hi ha una mica de realitat i també hi ha evidentment molta ficció, perquè bueno, en aquest cas doncs jo per sort no vaig haver de patir aquest trauma, no? Però sí que ho va patir molta altra gent molt propera a nosaltres.
Quan va començar a desenvolupar-se la novel·la?
Doncs va anar bastant ràpid després de que jo acabés el meu últim recull, el recull de contes al qual et referies abans.
Sí.
I diguéssim que m'hi vaig posar de ple i ha estat un procés, doncs, a veure, tu dius, si en 2 anys sigui poc, però sí, no. Treballant amb un text i amb uns personatges al cap, doncs és bastant de temps i ha estat bastant intens.
Ho dic perquè en alguna ocasió hem parlat amb en Joan Duran, com sempre, amb totes les persones que creeu paraules i literatura del procés, però de la forma en la qual explica Joan Duran el resultat de la novel·la dona aquella sensació de posar-s'hi i no poder-ho deixar fins al final.
Bé, sigui, el que et passa és que sempre tens aquests personatges al cap, no? I sempre tens aquesta història al cap i atrapant, i una altra cosa és el procés ja més d'ofici, diguéssim, de posar-te a escriure i de posar-te a revisar. O sigui, escriure doncs és complicat, però revisar encara ho és més, i ha estat un procés que encara no s'ha acabat, perquè fins que no entregues el definitiu, sempre estàs tocant aquell punt, aquella coma i aquella paraula.
entre 121 originals, déu-n'hi-do, no?
Sí, la veritat és que a mi em va sorprendre molt, i jo no m'ho esperava. Quan et reps la trucada, doncs, en aquest cas que una trucada que fa l'Eliseu Climent del País Valencià, doncs és una sorpresa enorme, i va ser allò que no hi comptava. No hi comptava perquè clar, evidentment, doncs, és difícil, i els premis no només intervé el que el text sigui premiable i sigui entre cometes bo, sinó que intervenen molts altres factors, és tota la gent que s'hi presenta, les preferències del jurat, evidentment, clar, dins d'un jurat, doncs, evidentment, hi ha preferències i hi ha una correlació de forces, i al final, doncs, a vegades va bé, a vegades no.
En aquests premis més, diguem-ne, modestos d'ambició, que no, evidentment, de sentit, hi ha la bona confitura?
Sí, clar, sí. Per mi els d'octubre tenen una pàtina de resistència i de simbolisme pel que fa a la lluita per la llengua des del País Valencià, doncs, que és molt remarcable. I el palmarès d'aquests premis, doncs, fa una mica de basarda, no sé, des de l'Isabel Clara Simó, doncs, molts altres novel·listes, no?
9 i 22 minuts. La poesia, per ara, on està?
La poesia és sempre. I en aquest text hi ha molts passatges poètics, diguéssim. Clar, és molt difícil definir què és poètic i què no és poètic, però vull dir, és una forma de tractar el llenguatge, i en aquesta novel·la, doncs, el llenguatge està molt, molt treballat des del prisma de la poètica.
Vaig a fer una mica de... No, un spin-off no, però me'n vaig una mica per la tangent. Del que ha passat Idibel en sortiria una novel·la?
De què?
Del que ha passat Idibel en sortiria una novel·la?
Sí.
Sí, eh?
Podria sortir, sí.
És una història d'aquelles que també... digna de ser novel·lada, eh?
Sí, vull dir... Suposo que sabeu que jo treballo a la unitat de comunicació de l'Idibel, i això ens ha tocat de ple.
Fem una mica de context pels oients. Sí. En Joan Duran treballa a Idibel, que és aquest laboratori d'investigació que està situat ben a propet de l'Hospital de Bellvitge, i que està protagonista aquests dies precisament pel fet que un dels investigadors que havia treballat en aquest laboratori i que ha mort, havia treballat en tot un seguit de mostres, diguem-ne, d'aquelles que mereixien un alt nivell de seguretat, i aquestes mostres van anar passant per tot arreu, i ara hi ha oberta tota una investigació sobre tot plegat, i evidentment ha posat el laboratori en el punt de mira. Però quan escoltàvem la història d'un home que ve d'Alemanya, que va amb aquestes mostres amunt i avall, és que veritablement en surt gairebé sola una novel·la d'aquí.
Sí. No hi ha ningú que evidentment, esperava un succés d'aquesta manera. En ciència s'ha de treballar sempre amb les condicions idònies, i en aquest cas, doncs, amb alta seguretat. I l'Idibel és un institut d'investigació que té una comissió de bioseguretat, que és qui aprova o no aprova els procediments, i en aquest cas es va sol·licitar treballar amb aquest tipus de mostres, i el Comitè de Bioseguretat no va permetre la utilització.
Que ha fet una mica de respecte, això?
Sí, clar, fa respecte, sobretot quan estàs Sí, evidentment fa respecte per la pèrdua d'una persona, que això és irreparable, sí. I per altra banda doncs fa respecte a veure doncs com la lluita dels mitjans de comunicació per treure notícia doncs pot arribar a ser ferotge.
Caram.
Sí, sí.
Això vol dir que en Joan Durango ha viscut en primera persona, això, eh?
Això vol dir que hem estat ben bé 3 setmanes amb comitè de crisi, evidentment.
Sí, sí. Doncs faríem una reflexió també sobre la vulnerabilitat quan sí. Passen aquestes històries. Bé, que sí, sí. Veníem d'una notícia que està molt bé. El llibre s'editarà quan, més o menys, Joan, se sap?
Doncs això en principi s'editarà a principis del 2024, cap al març, aproximadament.
Perfecte, o sigui que per Sant Jordi que et tornaràs a mirar-me, de sí. Joan Durant, serà un d'aquests llibres que tornarà a posar d'alguna manera Sitges com a escenari de diferents històries, eh? De persones quotidianes, de persones normals i corrents que viuen situacions que els trasbalsen emocionalment.
De persones que ballen a la Festa Major també. Per exemple, doncs hi ha un capítol que és molt, sí. Que és molt de Festa Major, que s'hi descriu doncs, els preparatius de la festa.
Déu-n'hi-do!
Sí, sí.
Sí que hi ha una connexió.
La meva anterior novel·la sí. Tenia com a taló de fons el Corpus i aquesta una part com a taló de fons la Festa Major.
Uh-huh. Joan, felicitats de nou.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, fins a propera. Adéu-siau.